Radio Astel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Voronkova, què tal? Bon dia.
Molt
bona tarda,
bé, bona tarda.
Com va?
Molt bé, molt contenta de ser aquí en el teu dia especial.
Ara, especial.
Ai, especial.
Hem acabat amb la geminada.
És que ens fem grans, és tan maco. Ens fem grans junts, envellim junts.
Sí.
Som més savis cada dia.
Som viejovenes.
Ho notes?
Sí.
La sabidoria, com pesa?
Ah, no, pensava, els ossos.
No, sabidoria, no entendes nada. No estàs... Ese dolor de huesos és sabidoria pura, ¿vale?
Que pesa.
Tuétano de saber, de conocimiento.
És així.
Bé, molt bé, estic molt bé.
Escolta'm, avui vam dir partim-nos el programa.
Correcte.
Per tant, avui, segona part.
Sí, del grandíssim Henry Mancini. O Mancini. Aquí el tenim sonant.
És que... Escolto aquesta banda sonora i em posa un somriure a la cara.
Sí, jo vull fer coses trapelles.
Sí.
Vull amagar-me darrere de llocs i fer coses trapelles.
Sí,
con un martini en la mano, sí.
És així.
Ha fet i amagant martinis,
fer...
una cosa.
Exacte. El que es pot fer amb qualsevol instrument, però el que es pot fer amb un saxo.
Impressionant.
És brutal.
Després us explicaré una mica la història de la composició d'aquesta peça,
sisplau.
que té cunyeta. Vinga, va, qui és Henry Mancini o Mancini, depèn de si sou italians o nord-americans? Doncs és l'home que va guanyar 24, alerta, atenció, guardons durant tota la seva trajectòria. L'home que va gravar més de 90 àlbums i ha estat número 1 de la llista d'èxit i de ventes, fins i tot per sobre dels propis Beatles.
Quina bogeria. Quina bogeria.
Ah, és heavy. Va ser el compositor cuyes obres han interpretat centenars d'artistes i que ha dirigit, alerta, atenció, més de 600 actuacions amb les principals orquestres simfòniques del món.
Re.
Nada, Un vint d'un dir. En resum, un mega macrocrack que va marcar, si m'ho preguntes a mi, la forma definitiva de fer música tant per cinema com per televisió. I reconeguem-ho, Tens 8, tens 18, tens 80. Escoltes això i t'encanta i esto
és
així.
Escolta, Maria, ens posem una mica en context?
Sí, correcte. Fem una mica de repassito per aquells que no hagin escoltat el programa de la setmana passada, que ho han de fer.
Teniu el podcast,
Va, ho han de fer.
www.radiostel.cat, busqueu els podcasts i allà tenim Òpera Rock.
Correcte. Doncs mira, fem repàs d'infantesa i adolescència. Recordem que Mancini prové d'un barri superhumil, de Cleveland, molt humil, molt marginal. El seu pare treballa en una metal·lúrgica. I tot i ser un músic aficionat i fins i tot tenir una banda, que fixa't tu, en la qual també hi va tocar el Henry de petitet, va ser un home de mentalitat, diríem, tancada. Mai va comprendre la música com una professió i mai va comprendre el pobre Henry i els seus desitjos. Així que, lamentablement, pare i fill van tenir sempre una relació... tensa...
Complicada,
I sí, bastant. Perquè ja et pots imaginar, no? És el típico padre muy severo i si una cosa tenia clara aquest home és que no creia en el somni americà. En canvi, Henry, per la seva banda, era tot el contrari. Com que era fill de la depressió, no la de l'emocional, sinó la del país, doncs era un nen amb grans somnis i volia saber, i volia lluitar, i volia somiar i fer les coses a lo grande. Així que ja tenim aquesta relació una mica tensa i aquest perfil tan marcat de Henry. I amb tan sols 12 anys, Henry coneix a Max Atkins, amb qui va estudiar piano i orquestració i de la mà de qui vindria la seva primera experiència professional. Què va passar? Doncs que Atkins tenia un teatre, amb la qual el joveníssim Henry, aquest Henry de 12 anyets, arranjava les peces per les bandes que allà hi tocaven.
Flipa.
I ell flipava, igual que flipem nosaltres amb un nano de 12 anys fent aquesta feina. És també amb aquesta edat, amb 12 anyets, quan esdevindria la cosa que va canviar tot, vale? Sí. Va marcar un nou somni i una nova il·lusió en la vida de Henry.
Com d'aquí.
Sí, això és molt maco. El seu pare el porta a Pittsburgh, al cinema, que era tot un evento, vale?
Sí.
No, el cinema era tot un evento. I van anar a veure una pel·li que es deia Les Creuades, Les Cruzades, d'acord? I aquell nen flipa tulipes. Clar. Per què? Perquè fins aleshores ell només havia vist cinema mut. Ai. I allò tenia so. Clar, primer al·lucina amb la veu dels actors, en plan, oh, Dios mío, gente hablando en una pantalla. Clar. Increïble. Però encara flipa molt més amb la música.
Sí.
Perquè ell només es preguntava d'on podia sortir, què està passant, de dónde sale la música. Clar. Fins i tot creia, que és adorable, Henry, creia que hi havia una orquestra simfònica darrere de la pantalla. Ai. Tocant. Bona. Clar,
com l'home del piano amb les mudes.
Exacte,
eh?
Exacte, ara. Exacte. Però què va passar? Quan ell va descobrir com era l'autèntic procés, tot el que era composar una música, què era fer una banda sonora, gravar-la en un estudi i posar-la dins d'una... Ja va quedar. Si ja estava flipant, allà sí que va quedar.
Clar.
Fascinat. Mm-hmm. I de gran, fins i tot, ell explica en entrevistes que probablement aquell moment, allò, sense ell saber-ho, seria l'experiència que guiaria tot el seu camí.
Fixa't.
Que xulo, eh?
Sí, tant.
Em sembla molt maco. Què passa? Que des d'aleshores, i desobeint completament la voluntat del pare, doncs Henry es dedica en cos i ànima a la música. I com que no tenia una oportunitat real d'estudiar, doncs ell mateix s'inventava pràctiques de composició.
Ai, Déu meu.
És que és moníssim, és absolutament adorable. Què feia? Doncs agafava fulls, es dibuixava pentagrames,
sí,
i es dedicava a transcriure d'oïda les cançons que escoltava a la ràdio.
Que bèstia.
És molt bé. O sigui, és una voluntat, una passió,
sí.
És viure del somni, no? Qüestió, Henry arriba als 18, arriba ja a la maduresa i tot i que ell estava apuntat a l'Institut Tecnològic per voluntat del seu pare,
sí,
ell decideix, saps què? Faré les proves d'accés a la Juilliard. I patapam, l'accepten. Així que Henry diu, sabes què? Està aquí la submissió a mi pare.
Ara.
Engega pastat tot el que estava fent, desobeeix completament els desitjos del pare i es trasllada a Nova York. Aquí fa un any, una mica irregular, on ell s'està acostumant una mica a les exigències acadèmiques,
sí,
i patapam, allò es veu frustrat perquè el criden per fer l'emili en plena Segona Guerra Mundial.
Com de guia?
Sí, durillo, durillo, durillo. Però bueno, ell sobreviu bé en aquesta experiència, fins i tot ajuda a alliberar el camp de Mauthausen, o sigui... Wow, heavy. Experiències fortes. I retorna amb un ànim renovat i amb totes les ganes de l'univers de complir el somni, no? Perquè aquestes coses al final et canvien. Retorna a la Juilliard i allà estudia composició amb grandíssims com Mario Castelnuovo Tedesco i,
sí,
Ernest Krenek, que eren uns cracs, i entra a formar part de la archifamosíssima i la més gran orquestra d'aquell moment, que era la Glenn Miller Orchestra. I també, coses que a mi m'agraden, troba l'amor de la seva vida.
Aquestes d'aquelles músiques que em trobaria si poseu Spotify música per a relajar-se?
Absolutament.
Sí o no?
És la banda sonora de Romeo i Julieta.
Sí, senyora.
Aquesta cançó va desbancar els Beatles.
Uau!
Com a primer temazo.
Bèstia, eh?
Impressionant. I l'havien posat a la ràdio per primer cop en un horari super fatal, tipus a les 11, amb la nana, a nadie li importa.
Doncs mira.
I buah, la va
patar.
Increïble. Sí, cosa, mira, cosetes.
Que
cosetes. Bueno, en aquest punt ho vam deixar la setmana passada,
sí,
amb un Henry Mancini de 22 anys, casat amb la que seria la seva companya, parella i mare dels seus tres fills, Ginny O'Connor. I aquí vam fer un petit incís perquè Henry va ser un home completament atípic. Era un home de Hollywood, però en comptes d'estar enamorat dels excessos, estava enamorat de la vida familiar, dels diumenges a la cuina preparant salsa italiana.
Que bucòlic, eh?
Sí, li encantava canviar bolquers i jugar amb els seus fills com un nen més, perquè
m'encanta.
Una cosa que deien de Henry Mancini és que era com un nen gran.
M'encanta.
I gaudia de la vida en aquest sentit. Va ser un amic, molt amic dels seus amics, un marit enamorat i una superestrella que passava olímpicament de la fama i els excessos.
No m'estranya que ho patés, eh?
És que no puedo yo vivir con este hombre, es que le quiero.
Un bon músic, un bon compositor, sí, una bona persona.
És que és una passada, és que ho té tot, ho té tot. Va, continuem amb la seva trajectòria, perquè és justament en aquest punt que ho vam deixar, amb aquests 22 anys, quan es comença a fraguar verdaderament el seu futur i la seva carrera tal i com el coneixem. Perquè el fitxa el Departament de Música de Universal Studios.
Ep, poca broma.
Ah, exacte. I això marca el tret de sortida a fer realitat el somni que ell tenia amb 12 anys,
sí,
de poder posar música a la ficció. I el cert, i crec que estaràs d'acord amb mi, és que no se li donava bé, no, se li donava increïble.
Absolutament.
Se li donava increïble. Fixa't que a Universal Studios hi va treballar 6 anys i va arranjar i composar, atenció, música per 125 pel·lícules.
En 6 anys, eh?
En 6 anys.
Quina fera.
És una passada. Diuen que el truc que ell tenia era que era molt conscient de la imatge, que era un músic al servei de la imatge, d'allò visual, i el que ell tractava de composar eren coses que poguessin aportar vida a aquella imatge. No volia lluir-se ell com a compositor, sinó donar-li vida al que l'espectador estava veient. I si em preguntes a mi, per mi era un autèntic mestre de la melodia. Ho hem escoltat amb aquest Romeo i Julieta, ho sentien amb la Pantera Rosa. O sigui, la seva música realment era el reflex del que l'espectador veia i sentia, i el millor és que després marxes i tarareges. És la mas.
Tarareges com quina? Com aquesta.
Com aquesta.
Qui no ha vist vídeos de patacades amb aquesta sintonia?
És que és immortal. És una sintonia absolutament immortal i és de Henry.
Sí,
és de
Henry.
Sí. I, bueno, és que li dona vida a qualsevol imatge que li posis. És un fet.
A la gala Inocente, Inocente, per exemple.
On vulguis, on vulguis.
Sí, sí, és així.
És fantàstic. Bueno, què passa? Que després de tots aquests 6 anys i veient una mica... Ja hem dit que era bon paio, amb la qual cosa al mundillo Hollywood li feia una mica de tufillo. Ja estava una mica... Sí. Si ets bona gent, apesta un poco.
Sí.
Així que estava molt cansat de treballar per empreses Tauró i comença a fer la seva, a treballar una mica per lliure, sense haver de dependre d'una manera tan forta d'aquells contractes i de tot aquell ambient una mica tòxic, no? D'aquell Hollywood dorado para ver, pero no para vivir, no?
Ah, i els tòxics.
Sí, oi, Joan? Ai, els tòxics maleïts estan a tot arreu, amagats a sota les pedres. Qüestió. Un dia està Mancini treballant i es creua pels estudis amb Blake Edwards.
Sí.
Qui és Blake Edwards? Doncs és un actor, guionista, director, productor de cinema. I dius, no em sona el nom. Vale. Cuidao, alerta, atenció, perquè aquest senyor és fonamental a la història del cinema.
Ep.
Perquè és el de Desayuno con Diamantes, el de Pantera Rosa,
mira.
I dius, ah, mira, encara no em sona, qui és aquest senyor? Doncs era el marit de Julie Andrews.
Compte aquí.
Mary Poppins.
Sí.
És el marido de Mary Poppins.
Compte aquí,
És lo más, és lo más.
Brutal.
Bueno, qüestió. Doncs que aquest senyor un dia es troba amb Henry pels passadissos de l'estudi i resulta que Blake Edwards havia estat escoltant la banda sonora de Touch of Evil, traduïda aquí com El set del mal, de Orson Welles. I, fíjate tu, estava Orson... O sigui, Blake estava obsessionat amb aquella banda sonora, així que atura a Henry per dir-li, tio, eres un crac, estoy obsesionado con tu banda sonora, eres lo más. Qüestió, després d'aquest petit creuament, resulta que Edwards estava fent a punt d'estrenar Peter Gunn, que era un telefilm policíac basat en una popular sèrie de televisió, i va dir... Ahora que ya conozco a Henry, es mi oportunidad.
Tate.
Al truco y digo, Henry, ¿harías la banda sonora? Y Henry dice, por supuesto. Escoltemla.
M'estàs dient que Henry Mancini... Jo ara m'equivoco, i la dic de l'alçada d'un campanar.
Venga.
Tots hem vist sèries de policies, oi?
Sí.
Val. A totes les sèries de policies, la cançoneta, jo crec que té sempre una cosa, que són aquests platerets. Aquest...
Mancini li ha puesto banda sonora a los policías en nuestra cabeza.
Val.
És o no és?
És, eh?
És!
Val.
És molt bèstia.
És brutal.
Però marca un estil molt clar. Aquest saxo, aquests platillos, o sigui, penses en James Bond, quasi.
Clar.
Automàticament penses en espies, en policies.
Ah,
exacte. És una passada. És que aquesta senyora és l'home.
És brutal.
És l'home. Bueno, qüestió, aquella col·laboració va ser... Aquella primera col·laboració va ser l'inici de 35 anys de col·laboracions entre Blake Edwards i Henry Mancini.
Quina burrada.
I aquell Peter Gunn va ser la catapulta definitiva del compositor perquè l'àlbum de la banda sonora va superar el milió de ventes.
Estem parlant d'una banda sonora, eh?
Una
és que és
banda
molt bèstia.
D'un telefilm, Joan.
Clar.
Sí, tio. És que és molt heavy. I dada curiosa pels més experts, perquè aquella banda sonora, el pianista d'aquella banda sonora, va ser John Williams.
No m'ho crec.
T'ho juro.
No m'ho crec.
Aquells que diguin, no sé quin és John
un
Williams.
Un dels millors.
El compositor de Star Wars, Solo en casa, Tauró, Jurassic Park...
Sí, sí, sí.
Sí, sí, que ja li dedicarem un programa complet a aquest home, perquè...
Diana Jones...
Heu vist que tot està lligat en aquesta
vida.
Que
bèstia.
Sí, sí, sí. Bueno, com us deia, aquell telefilm no només va ser el principi d'una llarguíssima trajectòria, sinó que també va ser una peça que hem de destacar molt en tota la seva carrera. Per què? Perquè després d'aquella col·laboració, després d'aquells 35 anys, què passa? Llega la que tots coneixem, el patacazo definitivo, el bombazo, que és la banda sonora de Desayuno con Diamantes, que va ser guardonada amb no un, sinó dos premis Òscar. Un a la millor música i un altre a la millor cançó. I aquesta cançó no és una altra que Moon River. Que aquest tema,
quin
Joan,
clàssic.
és que és un clàssic,
clàssic
és famosíssim,
sí,
és mític.
Sí, sí, sí.
L'han versionat centenars d'artistes, o sigui, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Judy Garland, Frank Sinatra, Rod Stewart, Barbara Streisand, Presuntos Implicados.
Què m'estàs dient?
T'ho juro. Eric Clapton.
Com d'aquí?
Sí, 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 no, no, no. A més, va ser guardonada no només amb l'Oscar, sinó que també té un Grammy. Però alerta, atenció, dada curiosa, Joan, saps que va estar a punt de ser eliminada del metratge? Que la volien treure. Fort, eh?
Fort.
Molt fort. Mira, després del primer visionat de la pel·li, s'havien de fer canvis. Per què? Doncs perquè era massa llarga. Mm-hmm. D'acord? Qüestió. El cap de Paramount Studios va suggerir eliminar la cançó Moon River.
Com de?
La cançó, però és que a més, eliminar tot aquell moment absolutament icònic on trobem a l'Audrey Hepburn amb aquella tovallola al cap, superideal de la muerte, a modo de turbante,
cantant
acompanyada d'una guitarreta asseguda a la finestra de l'escala d'incè... O sea, no puedo con esa imagen.
Sí, sí, sí.
A quién se le ocurre cortar eso? ¿Estamos locos?
Absolutament.
Evidentment, el tio diu això i es fa un silenci a la sala i expliquen que com un ganivet aquell silenci va ser interromput per la veu d'Audrey Hepburn, que era una tia supercorrecta, molt polida, supereducada, i de cop i volta va la dona i diu «Per sobre del meu cadàver!»
Preciositat, eh?
Calla, això. A qui se li acut? Que ens hem tornat bollos? Audrey, que m'està rompiendo el corazón.
És així.
Estoy aquí. Ah!
És així.
Ah! Bueno, sort de l'Audrey, perquè coses de la vida. Però fixa't, allò que va ser a punt de ser tallat i eliminat es va convertir en un dels clàssics pop de tots els temps, perquè continua sent un clàssic
a dia
d'avui. Sí, sí, sí. I fixa que, tot i que Henry guanyés també l'Oscar a la millor música per la pel·li, després en guanyaria 3 Oscars més, el Globus d'Or, 20 Grammy... Aquell Oscar per la cançó, tant ell com tota la família, a cara dia d'avui el recorden com el més especial, com el més top de tots els tops. Rainbows and waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River and me.
A ploraré.
És que no se puede. Mira, jo també.
Clar,
estem
clar,
aquí
clar.
En plan...
Sí. És que és així.
Que no, no es pot. És lo... T'imagines que algú la va voler tallar?
No, fatal.
En sèrio.
On vas?
Què li passa a Hollywood? Què problema tiene Paramount? En fi. Bueno, sortim una mica d'aquesta fase més melancòlica, amorosa, perquè, sens dubte, i com hem comentat al principi, l'obra més coneguda per tots i tothom és la famosíssima banda de la Pantera Rosa. Doncs doncs coneguem una mica la història d'aquest superbombazo, d'aquest superhitazo, perquè Henry la composa l'any 1964 amb el seu inseparable Blake Edwards. I la inspiració que va tenir ell és molt maca i també molt curiosa. I crec que ens defineix molt bé tant la seva època com l'evolució de la música. De com els estils començaven a desencaixonar-se, el diàleg musical es va començar a produir i com a poc a poc ja no hi havia música de primera i segona divisió, perquè ell viu aquest moment. No? I jo us llegiré les paraules del propi Henry Mancini. Vale? Així que subem la música aquí de leer, que aquest cop serà Pantera Rosa.
Vinga, va.
Cada cop que escoltaves jazz, o un saxo, o fins i tot un baix rítmic, t'imaginaves una de dues coses. Ja saps, o una mala mujer, o un paio drogadicte. Fins aquí arribava el jazz. Es feia servir per remarcar cert tipus de persones. Res de bo. Degradació i coses per l'estil. Però, per mi, el jazz era extremadament humorístic. I vaig fer moltes peces de cachondeo, així que la Pantera Rosa estava just en aquesta línia. Jazz humorístic i cachondeo.
I és exactament així, eh?
És que és així! És així, i fixa't que té tota la raó, perquè evidentment tu mires la història de la música, i sí, el jazz era putas, yonkis, barrios bajos, ara. I ell diu, no, cállate, ¿qué estás diciendo? I és, en part, gràcies a Mancini, que veiem la comèdia, que veiem el gènere policia, que estem entrant en una altra forma de concebre els estils i de com aprofitar-los, i em sembla una absoluta genialitat. Vamos. Ah, ja que estic... Bueno, estoy a tope. Jo crec que podem veure en aquest... Sí, estoy a tope, és veritat. Crec que podem veure en aquesta composició, i crec que és part de la resposta de per què és tan universal i tan mítica. Perquè hi ha el millor del jazz, hi ha el guinyo a l'humor, la melodia és absolutament imborrable.
Sí, sí, és
I
així.
Què més li podem demanar a una composició? Així que sí, si una cosa sabia fer Henry Mancini, eren melodies absolutament memorables, cosa que ja hem comentat, però penso que amb la música aquesta de fons l'argument acaba com agafa més forces,
sí, és així.
De, sí, esta melodia, sí, clar, és por així. Supuesto, por supuesto. Així que, bueno, aquí tenim a Mancini petándola muy fuerte, una superestrella del firmamento de Hollywood. No es va deixar portar mai, com et vaig dir, no, o sea, no salen documentos sucios, nada. No, és que li agradava la seva vida normal.
I ja està. Deixeu-me en pau, jo,
li agradava cuinar, li agradava esquiar, tot i se li donava fatal, però li encantava esquiar, anava amb els nens...
Hauríem d'inventar un plat de pasta amb una salsa que es digués Mancini.
Pues sí.
Com Rossini.
Exacte. Ay, qué bonito. Cómo se vincula todo en esta vida. Bueno, a part de per Blake Edwards, que fueron como el dúo superestrella, Henry també va treballar per més d'una desena d'altres directors i fins i tot per Hitchcock.
Com d'aquí, eh?
Per Hitchcock, però aquí, perquè veus que torres altes també en caen, ell va fer aquella banda sonora per Hitchcock amb super il·lusió. Li va fer una banda sonora per la pel·lícula Frenesí.
Ep, compte.
Però aquella banda sonora va ser eliminada en el muntatge final.
Què m'estàs contant?
Sí. En aquell moment Henry ja era lo más de lo más, però ell mateix explica que es va quedar completament xafat, fet una braga, perquè mira que l'home, tot i tenir mil premis, ser lo más de lo más... Bueno, es van dur un os, diu, les hòsties a l'ego nos las llevamos todos, que claro, yo. Sí. Així que ningú se senti malament, perquè si a Henry Mancini lo corten, nos pueden cortar a todos.
Ara. Bèstia, l'home mancinià.
És una passada.
Sí.
És una passada. Així que, fent un petit repàs, durant tota la seva carrera, ell va fer, com ja hem vist, bandes sonores per pel·lícules, però també per programes de tele i fins i tot per sintonies de late nights, era com lo más. També va sortir i col·laborar en diversos programes. Ell estava allà, quan su orquesta, fent chascarrillos, i, fixa't tu, coses de la vida, fins i tot va arribar a presentar un programa ell mateix.
Ah?
Sí, bona aquesta. El podeu buscar per YouTube, és molt curiós. Va registrar 60 discos comercials i va ser director d'orquestra a més de, com dèiem, 600 actuacions per tot el món. Jo crec que va ser absolutament àgil en la seva adaptabilitat, amb la seva flexibilitat. Va composar obres de tot tipus, des de música per Tom i Jerry, la sèrie de dibuixos, fins a pel·lis totalment fosques, allò, absolutament dramàtiques, com el Visitante Nocturno. Sí, va d'un extrem d'un altre de forma magistral. Va col·laborar amb artistes tan diversos com del món del pop com Michael Jackson.
Ah, sí?
Sí. Però és que després enregistres discos amb grandíssims de la lírica com Pavarotti.
Ah, mira.
Tocava totes les tecles. Totes. Sí, perquè ho sabia fer. Era un tot terreny, absolut. I amb tot i amb tothom va saber adaptar-se, va saber llegir les tendències, adaptar-les, agafar-les com a un estil. I qualsevol estil era bo per ell, perquè al final es tractava de transmetre. I altra cosa no, però ho sap fer.
Sí.
Així que, a part de ser aquest compositor increïble, aquest músic fascinant, és el que dèiem. Vull destacar, sobretot, el tipus de persona que era. Perquè he hagut de llegir molt, investigar molt per fer aquest programa. I tot el que llegeixo, de gent parlant d'ell, entrevistes sobre ell, tot el que llegeixes a dia d'avui és que era un home que era una gran persona. I diuen, sí, era un geni de la melodia i de la composició, però és que no hi ha un company o no hi ha una biografia, no hi ha una entrevista del seu entorn en la que no es digui d'ell que, a part de ser el geni, era un paio collonut, que era maco, que era generós, que era bona gent, i tothom diu, és que el trobo tan a faltar, és que el trobo tan a part... És que és una passada. Així que jo digo, si el río suena, ho lleva. Així que aquest paio... Clarament era un paio que sí, semblava bona gent i a més ho era.
Saps què passa? Que jo sóc dels que ha pensat sempre, no sé si és visió pessimista, optimista o realista, sóc dels que ha pensat sempre que la bona gent no acaba mai triomfant, perquè és bona gent.
Ja.
Doncs mira,
patapam.
Mancini.
Exacte. És que per mi és un exemple per això. Em dóna fe, em dóna esperança, em dóna il·lusió. I a més treballant en un entorn com tan hostil, tan bèstia, tan taurons de... Sí. Bueno, així arribem una mica ja cap a l'otoño de su vida, perquè als 64 anys li detecten un càncer de pàncreas. I tot i que la seva salut es anava deteriorant, ell no va deixar mai de treballar, ¿vale?
No,
Fins l'últim dia. De fet, el seu darrer treball arriba just en aquesta edat, als 64, i és Víctor i Victoria, un clàssic, que s'estava creant per Broadway, amb guió del seu inseparable Blake Edwards. I tot i que ja estava supermalalt, ell no va deixar de treballar en aquesta obra. Per sort, va ser un superèxit que més endavant també es convertiria en pel·lícula, però lamentablement Henry ja no la va poder arribar a veure, perquè amb 70 anys va morir per culpa d'aquest càncer, deixant un forat que mai més es tornaria a omplir de la mateixa manera ni en cinema ni en televisió. Això t'ho ben asseguro. No torna a passar d'aquesta manera, amb aquest estil tan particular, amb aquesta cosa. Així que el meu resum seria que Henry va ser un gran, un enorme, tot un superexemple d'estrella en vida de persona normal, un animal de Hollywood, però amb principis i un tarannà de paio corrent. Així que és un grande, un top, sóc molt fan i llarga vida a la música de Mancini per generacions i generacions.
Visca, visca, visca Henry Mancini, visca Maria Broncova. Gràcies, fins la propera setmana.
Gràcies,
que vagi molt bé.
Joan. Fins la setmana.
Radio Estel.